song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I... Les 10 i 1, les 5 i 1. Seguim en directe aquí al de Farafar. D'aquí una estona tindrem en Antoni Cordero parlant-nos de David Lynch, que ens va deixar fa poc. Tindrem, doncs, cine. I abans, doncs, psicologia, doncs, per les famílies, consells, en aquest cas, des del coneixement, des de l'experiència, amb en Paco Pérez, psicòleg de Salut Factory. Molt bon dia, Paco.
Bon dia, Berrat, i bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, molt bé.
Això em passa de vegades que jo estic parlant, i no sé per què passa, que em sento jo a mi mateix, no?, pels sí. auriculars, i de cop i volta el convidat sona el doble més fort que jo, millor que jo.
Però jo és que tinc un xorro de veu que no veig.
Sí, sí, ui, carai, tu, Frank Sinatra, saps? Paco Pérez Sinatra. Paco, sí, sí. De què ens parles avui?
Bé, avui encetarem la com aquí, era la pel·lícula aquella que deia La madre de todas las batallas, no? O com era... Però bueno...
La mare de totes les batalles.
Quan t'ho digui, Berrat, tu que has tingut tres xurumbels, ho sabràs. Del dormir.
Avui va del dormir.
Avui el tema de dormir. I sobretot vull respondre una pregunta, dues preguntes. Una, per què els nens i nenes volen dormir amb els seus pares? I després alguns consells o alguns tips, no? Que ara parlo de tips perquè és més... Sí. Perquè m'he tornat Instagramer. No, és mentida, però parlo de tips. I alguns consells, en tot cas, per intentar que a poc a poc això es vagi revertint cap a una situació més, diríem, més adaptativa, ¿vale? No, que no normalitzada. No? Dic que és la mare de totes les batalles perquè és una de les demandes principals que tenim en consulta, en aquestes edats més primerenques i que a vegades es poden anar allargant fins a edats ja, bueno, pues de nens i nenes més avançada, que ja es comencen a trobar una situació, bueno, pues poc adaptativa, més problemàtica, perquè els hi condiciona els seus moviments a nivell social, no? De poder sortir amb els amics o amigues a dormir, fer una pijamada, anar a una excursió, etc. No? Però anem a centrar-nos avui sobretot en el què és el que fa que els nens vulguin dormir amb els seus pares, algo molt normal, i com podem donar-li la volta a tot això des d'un punt de vista totalment afectuós i pràctic, ¿vale?
Molt bé.
El que sí que està clar és que al final un nen, una nena, no? Un nadó, quan neix, el tens en els teus braços, no? I dorm a demanda, no? En els braços, sobretot de la mami, no?
Sí.
I això, bueno, pues va evolucionant cap a estar al nostre llit, amb la parella, vull dir que al final és una situació molt normalitzada, molt de maternatge, no? I molt cap endins, però que, evidentment, en un moment determinat, els pares i mares comencem a tenir bueno, una necessitat de prendre una decisió respecte a aquest fet. És, dormiràs sempre amb nosaltres, no dormiràs sempre amb nosaltres, en quin moment... podem dormir més tranquil i d'una forma molt més plàcida i també tenir el nostre propi espai com a parella. Són preguntes, no?
Que... Ah, quina música m'has posat? Què vols que ens...
Quina és? Quina és?
Escolta, puja,
és que
puja.
No la sento, tio. Bueno, està bé. Està bé, tio, companya. Joder, macho, ja m'ha estallat el rotllo.
No, digue.
Vale. Bueno, pues una mica la idea és aquesta, no? És a dir, entendre per què està passant això, no? I per què volen dormir, no? Bueno, pues n'hi ha diferents motius. Un podria ser, Bernat, el de seguretat i confort. Una de les coses més importants que necessiten les persones, no? Sentir-se segurs, sentir-se confortables. I els nens petits, en aquest cas, troben tranquil·litat en la presència dels seus pares. És una cosa molt natural, molt òbvia, molt bàsica, i és sentir a prop el cor de la seva mare o del seu pare, sentir la respiració, sentir les olors, sentir tot allò que és molt més bàsic, i en certa manera aquesta contenció pues, protegeixen d'aquells indicadors, d'aquelles sospites que poden provocar unes pors nocturnes, no? Per què? Pues perquè bàsicament aquesta contenció hi és, aquesta sensació d'escalfor hi és, i per tant inhibeix qualsevol tipus de pensament inconscient a la nit que pugui provocar un mal son o que pugui provocar pors nocturnes. Una altra...
Pors nocturnes.
Sí, vale? que no estic parlant de terrors, eh? Vull dir, estic parlant de, bueno, pues la foscor, els sorolls, els malsons, coses d'aquestes, vale? Un altre motiu, una altra motivació que pot fer, no?, que els nens i nenes estiguin al llit dels seus pares és la necessitat de vincle afectiu. És a dir, dormir a prop dels pares reforça aquest vincle emocional i el que fa és proporcionar una sensació de companyia, d'amor, i especialment en moments de transició o canvis, doncs com començar l'escola o l'arribada d'un germà, és a dir, quan hi ha fets o esdeveniments que no estan del tot dins del que és el dia a dia, no? Canvis, doncs el que provoquen en certa manera és això, no? Que hi hagi aquest vincle afectiu, aquesta sensació d'aferrament potent i per tant que marca una seguretat també, com deia en la primera idea que us he exposat avui. Bé, un altre és un concepte que està molt relacionat amb l'etapa infantil, que és l'ansietat de separació.
Ansietat aquesta, de separació i
sí,
tant.
Sí, ansietat de separació és entesa no des d'un punt de vista disfuncional, sinó des d'un punt de vista totalment adaptatiu, com una reacció totalment defensiva de qualsevol persona, i vindria a ser, no, el que passa en certes etapes del desenvolupament, que els nens poden sentir ansietat quan estan separats dels seus pares, i fins i tot això durant la nit. És a dir, això és comú entre els 2 i 3 anys, pot ser comú entre els 2 o 3 anys, es pot avançar una mica més, però per què un nen o una nena, no, que ha dormit perfectament, no, i el papi i la mami s'aixecaven i de repente no el pots deixar sol? No? Això sol passar així moltes vegades, no? Que cap a aquesta edat, quan a priori és més gran, és quan la cosa es comença a descontrolar. Pues bàsicament per això, perquè hi ha més consciència per part del nen o de la nena i per tant s'activa aquesta por de dir, ostres, no hi són. I que, en certa manera, tancar els ulls i anar a dormir és un indicador d'absència. No són capaços de diferir la presència d'una mare o un pare, tot i tancar els ulls i passin 7 o 8 hores. No sé si m'explico, és a dir, això no hi és. I en aquest sentit, una cosa que passa, i no sé si tu això ho has experimentat, jo sí que ho he experimentat, és que a mesura que arriba el moment d'anar a dormir, es van autorrevolucionant i van posant excuses. Tinc mal de panxa,
vull
veure un rato amb tu, fas un massatge...
Compte...
I és aquesta demora, o aquest intent de demora, d'aquesta arribada que és enfrontar-se a la separació, no?, física del papi o de la mami, no?, del seu entorn molt més confortable. I aquí és on intervé aquesta ansietat de separació que us estic parlant ara, ¿vale? Més coses que poden passar i que poden estar relacionades amb aquesta necessitat de que els nens i nenes dormin amb els seus pares. El tema d'hàbits i costum. És a dir, si han estat acostumats a dormir amb els pares des de petit, tot i que nosaltres canviem el criteri de dir, no, és que ara ja et toca, ara ja ets gran, ara em molestes, em dones patades, et mous, et creues, el que sigui, és igual, el criteri que puguis, que segurament és un criteri vàlid, el de qualsevol família, clar, però, bueno, ja, però si abans dormies, ara no entenc per què no. Per tant, si hi ha un hàbit establert en tot això, per què me l'has de canviar? És a dir, al final, a nosaltres ja ens convenia aquest hàbit abans i ara no, però això vol dir que un canvi d'hàbit no es paeix. Vale, ja ho entenc, que has fet un canvi d'hàbit. No, això té una conseqüència, perdó, emocional, i en aquest cas és aquesta resistència a no voler sortir del llit. I per últim, doncs, evidentment, fases de creixement i desenvolupament, que vindria a ser, doncs, això, que en moments en els que nens passen per fases de creixement, de canvis, de malalties o d'etapes de regressió de la son, això sol passar, és a dir, que, ostres, dormia superbé i ara de repente porta una temporada que no vol dormir sol. Bé, doncs són etapes, són moments del propi desenvolupament que hem de tenir en compte i que poden en provocar que aquest nen o nena tingui la necessitat de tenir una proximitat física dels pares. ¿Vale? Per tant, tot i que compartir llit pot ser un suport emocional, emocional important, també diria que es vol trobar un equilibri, i això és algo molt natural i molt, molt adaptatiu, perquè puguin aprendre a dormir també anar sols, és a dir, que puguin anar a dormir sols i puguin dormir sols com qualsevol persona, perquè al final no visualitzo un adolescent, no?, dormint amb els seus pares, tot i que podria passar en un cas extrem, no? Però hi ha una cosa natural, i és o ho decideixes tu o decidirà ell o ella quan vulgui. I aquesta és una proposta, en tot cas, que ens hem de fer des d'un punt de vista totalment educatiu. M'agradaria, en tot cas, donar alguna sèrie de consells pràctics, i sempre parlo des d'un procés totalment normal i adaptatiu, perquè els que ens estiguin sentint pues puguin tenir una transició més còmoda, més fàcil, cap a aquest procés d'anar d'un llit a l'altre. No? Important, perquè es pugui fer d'una manera còmoda el seu llit com ha de ser, pues, que sigui atractiu i acollidor. És a dir, si el nen o la nena de repente implantes una habitació amb un llit, no sé, amb les enganxines, que hi participi la decoració del seu llit o l'habitació, escollint llençols, escollint peluixos, escollint pues, llumetes que puguin estar al voltant, és a dir, fer el seu espai, pues, ajudarà moltíssim i ajudarà que tinguem un espai confortable i segur i que animi a la persona, en aquest cas el nen o a la nena, a poder fer aquesta transició. Per què? Pues perquè al final és el seu espai que ha elaborat, no? I si a part d'això amb aquest espai pues hi treballem els tres, vull dir papi, mami i nen o nena, pues al final el que trobem és un enclau emocional, no? Que es recorda que aquí hem participat tots i que per tant d'una manera o altra la presència de la mami o del papi estan ahí, no? Què més? Podríem crear una rutina relaxant abans de dormir. I això és algo molt obvi, és algo com que hem sentit que tenim clar, però que no sempre és fàcil, no? I és establir un horari fix per anar a dormir. Evidentment pot haver excepcions, com no, i les hem de tenir en compte perquè, bueno, perquè pot haver-hi dies de festes, dies de feina, dies de lo que sigui que trenquen aquest hàbit, però quan més fixa sigui l'horari, doncs molt millor, evidentment. Fer activitats, això és un clàssic, fer activitats calmades abans de dormir, un conte, una música suau, una mica de massatge i, conseqüentment, evitar l'ús de pantalles mòbils i iPads i coses d'aquestes i tablets. Per què? Perquè l'únic que fan és estimular tot el teu sistema cognitiu perquè estan plena de llums i de sons superatractius que el que intenten és captar l'atenció i, per tant, et sobreactiven. No? I és un clàssic, no? Que miri alguna cosa abans d'anar a dormir. Bueno, sabem que perfectament que els colors de les pantalles estan fets perquè capti la teva atenció i per tant és contraproduent des d'un punt de vista d'aquesta relaxació i aquesta calma que necessitem per abans anar a dormir, no? Què més podríem fer? Bueno, pues introduir el canvi d'una forma gradual i bueno, pues potser si el nen o la nena fa migdiades, pues que ja aquestes migdiades en comptes de fer-les al nostre llit o pues que ja les faci al seu llit i que per tant comenci a familiaritzar-se amb aquest llit. Una altra opció seria dormir amb ell o a la seva habitació al principi i anar a reduir la seva presència progressivament. Podria ser una opció. Jo no, aquesta a vegades no la veig tan clara perquè provoca confusions, però bueno, ahí està per a les persones que vulguin fer d'una forma molt més pausada. I jo crec que hi ha una cosa bàsica i és que si es desperta a mitjanit, què hem de fer? Pues el que hem de fer és acompanyar el seu llit en comptes de portar-lo al nostre llit. I aquí és on està el gran problema o el gran repte. I és que durant les nits hem de ser prou serès, diria prou calmats per poder actuar de forma conseqüent a el que ens hem proposat abans. No? I aquí és on arriben les situacions problemàtiques, en el sentit de que a les 2 o les 3 de la matinada es desperta i ja va cap al nostre llit i al final es desperta en el nostre llit. I aquí és on està una mica la dificultat de fer aquesta transició o com a mínim el repte. I aquesta és una de les situacions més complexes que ens trobem en consulta de com fer-ho, de com fer aquest canvi sense entrar en aquests paranys, no? Que ens posa la nit, no? De dir, ostres, demà hem de treballar, estem cansats i ara aquest està per aquí purulant, no? Pues a veure què hem de fer. No, no sé, és una vivència que crec que el que menys hem tingut a casa i ja s'hi va. Què més? Bueno, donar i mostrar seguretat i afecte i, evidentment, explicar-los que dormir en el seu llit és part del creixement, no és cap càstig, no és cap situació d'enfado per part de nostra i que sempre hi serem al seu costat. És un missatge clar de dir, com molts a la vida, no? De dir, surt fora, jo sempre hi seré, però et toquen fer coses sol, i una de les coses que toca fer sol és anar a dormir, no? Sí, perquè sí creiem que és el millor. I en aquest cas, a vegades, ajuda a deixar un objecte de valor emocional, no? Com un peluix, algo que es relaciona amb els pares, no? Una tovallola amb una certa olor nostra o amb una certa olor de la casa, no? Ajuda molt a fer que tenc aquesta contenció, no? I per últim, pues, bueno, ser pacient i constant, que és com un consell transversal i que ha d'estar present en qualsevol aspecte de la vida, no? I és saber que tot és un procés, que és un temps i que, bueno, s'ha d'anar treballant des de la calma i des de l'amor, des del carinyo i des d'una tranquil·litat que és necessària per tot això. Moltes vegades, ja per tancar avui aquesta secció que volia compartir amb altres, moltes vegades els nens ho tenen més clar, què és el que està passant, què és el que toca en cada moment. Els que hem d'estar preparats moltes vegades som els pares i les mares a gestionar això durant la nit i, per tant, autogestionar-nos emocionalment, que és la part més complicada, no? És a dir, tenim... Potser el que hem parlat avui té sentit comú, té sentit, bueno, pues, molt adaptatiu i ho podem veure fàcil, però és veritat que hem d'entendre que n'hi haurà moviments, no? per part dels nostres fills que ens provocarà una sensació a vegades de culpa, una sensació a vegades de si ho estem fent bé o no ho estem fent bé, i en conseqüència dubtes que sempre són inherents a qualsevol tipus d'acció educativa, no? De dir si ho estic portant endavant com toca o no, o les coses que faig provoquen amor, dolor o què és el que passa. I confiem més en nosaltres i confiem molt més en la nostra feina, perquè al final la presència és el més important i al final ser-hi és el que compta i a vegades bueno, es tracta de ser constants.
Molt bé, escolta, ai, disculpa, què et pareix si anem amb un tema d'Albert Pla, doncs, que parla, doncs, això, d'una son ideal,
vale,
dels nostres fills, com cantava en aquell tema els Somiatruites, no sé si el coneixes.
Sí, l'he sentit. No sé, bueno, la veu de l'Albert Pla ja és bona per anar a dormir, no?
Sí, perquè parla d'aquella manera.
Sí, per això, igual, més que una cançó, et posa un monòleg de l'Albert Pla, igual sí que ens adormim tots.
Bueno, depèn del que et diu, has d'anar al tanto, perquè llavors potser hi ha un sobressalt allà que...
Sí, pot cridar, a vegades criden, Albert Pla.
Doncs mira, el Semiatruites parla, doncs, d'anar a dormir i de que... Lo maco que és que... I és una de les coses més polides, que els fills t'expliquin els somnis. Passa molt poc perquè els passa com en altres. Bueno, hi ha nens que sí que se'n recorden molt dels somnis, però n'hi ha que no. Que diuen, no, jo no he somiat res avui, jo no he somiat res avui. En tinc un que mai somia res.
De fet, una recomanació, i tot, quasi gairebé tots els dies somiem, una recomanació seria...
Tots els dies.
Una recomanació seria només aixecar-nos abans de posar els peus a terra, potser parar-nos i pensar què ha passat aquesta nit. I si els demanéssim als nostres fills també, doncs potser també seria un bon entrenament. I és interessant tot el que passa durant la nit. Pensa que durant la nit tot el que ha passat durant el dia s'ordena, agafa cos, agafa força, i a vegades el que passa és que el cervell fa... connexions estranyes, que també les fa de dia, eh? Nosaltres també fem connexions estranyes de dia, el que passa és que, com les racionalitzem de seguida, pensem que no tenim coses rares al nostre cap, i també les tenim durant el dia. El que passa és que durant la nit no hi ha filtre i tot val.
Gràcies, Paco Pérez,
que vagi
psicòleg de Salut Factory. Molt bon dia.
Bon dia.